Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Com us dèiem, fa tot just una setmana ens hem proposat entrevistar els caps de llista de la demarcació dels principals partits polítics que concorreran a les eleccions a la Generalitat el proper novembre. Avui estrenem aquesta ronda de converses amb la candidata per Iniciativa per Catalunya Verds, Hortènsia Grau. Amb ella hem parlat d'economia, de desafecció política, del magatzem de residus nuclears, d'un possible referèndum i també de l'escenari que es pot plantejar després de les eleccions. Tot això ho abordarem a la primera part de l'informatiu. Serà després d'avançar les principals notícies que ens ha deixat la setmana. Comencem! El workshop sobre enoturisme celebrat el passat cap de setmana entre Vilaseca i Falset deixa entreveure que a la comarca el turisme està ben encaminat. No obstant, també evidencia que segueix tenint molt marge per créixer. El Consell d'Alcaldes del Priorat dona suport a la candidatura perquè el paisatge de la comarca sigui declarat patrimoni de la UNESCO. Tot i que la majoria de batlles voten a favor, l'acord no s'adopta per unanimitat. Les grans distribuïdores estan darrere de la caiguda del preu de l'oli en els últims anys. Segons els sindicats i associacions del sector, el preu de l'oli verge ha baixat un 40% i el de l'oli verge un 24%. Mora la Nova acull aquest cap de setmana la 179a edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial. Els organitzadors esperen que segueixi afavorint la dinamització econòmica de les nostres comarques. I en esports torna el futbol i el futbol sala aquest cap de setmana, però ho fan acompanyats pel RAC Rally. De la prova esportiva i de com afecta les carreteres també en parlarem avui. Comencem la ronda d'entrevistes amb els caps de llista a la demarcació de Tarragona. La primera de passar pels micròfons de Ràdio Falset és Hortènsia Grau, d'Iniciativa per Catalunya Verds, en l'actualitat també directora del Departament d'Interior a la Delegació de Tarragona. Bon dia, senyora Grau.
Bon dia.
Comencem, si li sembla, parlant de diners, una de les preocupacions de molta gent tal com estan les coses. Què és el que toca fer en l'apartat econòmic? És a dir, quines propostes fa Iniciativa de cara a millorar l'actual conjuntura econòmica i de fer també el dia a dia de la gent?
Bueno, més que parlar de diners o de mercat o de deute, a nosaltres ens agrada més parlar d'ocupació, perquè creiem que el gran problema de la crisi, més que la reducció del dèficit dels estats, és la destrucció d'ocupació, perquè això també pot portar a una crisi social, no? Per tant, nosaltres, la nostra proposta està en una estratègia per la creació d'ocupació. I creació d'ocupació des de lo públic, és a dir, amb dos grans eixos. Per una part, en tot el que és el manteniment de l'estat del benestar, és a dir, tots els serveis de proximitat, en educació, dependència, serveis socials, i per altra part, amb el que és l'eficàcia i l'eficiència energètica, és a dir, renovables, rehabilitació d'edificis, etc. Per tant, diguéssim, els dos, el que nosaltres hem anomenat el New Green Deal, un nou acord verd per crear ocupació, una mica a l'estil del que va ser el New Deal que va haver als Estats Units després del crac del 29.
Llavors,
això també acompanyat amb una política fiscal, és a dir, el que no pot ser és que, clar, tot això, per crear ocupació des del sector públic s'han d'augmentar els ingressos. Nosaltres creiem que per augmentar els ingressos hi ha que anar una fiscalitat progressiva i redistributiva amb la línia del que estan fent els països de l'Europa del Nord.
Comentava vostè abans el tema del dèficit i del dèficit de l'administració. Pel que em contesta vostè, veig que no contemplen retallades socials, com si es plantegen altres partits.
No, de cap manera. Pensem que és un error i, de fet, bueno, fa uns dies, no sé en quin diari era, un economista que és Premi Nobel d'Economia, el Krugman, ja deia que en un moment de crisi econòmica mundial, jo diria també ecològica i energètica, el que no pot fer un país, el que no pot fer una administració és fer una retallada social i una retallada d'inversions. El Krugman ho deia, deia que això és un suïcidi polític. Jo comparteixo totalment aquesta opinió, perquè és en aquests moments de crisi quan des de lo públic s'ha d'invertir, o sigui, s'ha d'invertir, a veure, mirant ben que s'inverteix, però és que és lo públic que ha de generar ocupació i que ha de fer possible que els diners, per exemple, arribin a la petita i mitjana empresa mitjançant la creació d'una banca pública, o que generi ocupació tant al tema d'energia, d'infraestructures sostenibles, com és ferrocarril, d'energies renovables, i amb tot el tema de per anar a l'eficàcia i l'eficiència energètica amb estalvi, etc.
De totes aquestes inversions, quines són les que més li convenen al camp de Tarragona per als propers anys?
Per nosaltres hi ha inversions que són claus, que passarien per tot el que és el tema del pla del tren 2014, no? Tot el tema de fer un model de mobilitat sostenible. I aquí no hi ha inversions en el sentit de petites habilitar línies, per exemple, una inversió que trobem capdavantera és el tramcamp. El tramcamp perquè, aprofitant ja moltes de les línies de ferrocarril existent, donaria un servei de mobilitat a tot el camp de Tarragona, però també tot el tema de millora de rodalies amb el que és baixa, mitja i llarga distància, augmentant convois, augmentant freqüències. Tot això fa un model de mobilitat sostenible. Avui dia, el que és l'àrea metropolitana, que ja ho és, ja és una realitat de Tarragona, s'està movent a nivell de transport privat. Clar, això el que fa és que no reduïm les emissions de CO2 i, a més, és un model insostenible i poc competitiu. Nosaltres creiem que hi ha inversions que són punteres en aquest sentit de cara a la mobilitat. També hi ha inversions, per exemple, continuar amb inversions amb el tema de residus, continuar amb les inversions de la nova cultura de l'aigua, per exemple, la desalinitzadora del Foix. Ara, altres inversions no les considerem prioritaris, al contrari, estem en contra, com pot ser la instal·lació del cementiri nuclear Ascó, i, a més, sense anar acompanyada d'un calendari de tancament de les nuclears.
Vostè ja avançava aquest tema del magatzem de residus nuclears a Ascó. Com creu que resoldrà aquest tema? Perquè, de moment, queda una mica en l'aire. No se sap si serà abans de l'eleccions, si serà després.
Bueno, nosaltres, des d'Iniciativa, fa poc vam signar, Iniciativa Esquerra Unida Alternativa, vam signar un acord, vam signar un compromís amb la CANC, amb la plataforma, de que nosaltres ens oposaríem. Bueno, i com de fet hem estat acompanyant totes les mobilitzacions des del començament i també amb la feina que ha fet el nostre diputat a Madrid, el Joan Herrera. Nosaltres ara el que estem demanant és que tant el PSC com Convergència es comprometin a dir públicament que si ells governen s'oposaran i no ho fan. No sé, estem molt preocupats. El fet de que no s'hagi, de que el ministre d'Indústria no hagi dit res, creiem que espera a veure què passa després de les eleccions. I en aquest sentit, doncs, ens fa molta por que el cementiri vingui cap aquí, doncs, perquè hi ha una pressió tant del lobby energètic com d'una part del territori. Hi ha una part que s'ha manifestat en contra, però també sabem que hi ha partits que no li farien fàstics que el cementiri vingués aquí perquè creuen que seria una font d'ocupació quan, malauradament, ens ha demostrat, per exemple, a Alemanya, que això no genera ocupació de qualitat i que, a més, a sobre, el que fa és deixar la comarca i les comarques del costat amb un estigma per ser comarques nuclearitzades.
Un dels altres temes dels que se'n sentirà a parlar durant la precampanya i la campanya gira al voltant de la convocatòria d'un referèndum per a l'autodeterminació de Catalunya. Quina opinió li mereix tot això? Creu que és moment?
Bueno, a veure, nosaltres tenim un full de ruta per avançar amb el tema de l'autogovern. A veure, d'entrada dir que el dret a l'autodeterminació és un dret que tenen tots els pobles i que, a més, nosaltres, des d'Iniciativa, sempre l'hem portat. El que passa és que creiem que per avançar cap a l'autodeterminació ho hem de fer com un sol poble, com sempre ho hem fet, és a dir, sense trencar la cohesió social, no? Per tant, nosaltres, en el nostre full de ruta, no descartem aquest referèndum amb diverses preguntes, però creiem que s'ha de fer quan arribi el moment i que d'entrada, amb aquest govern, amb aquest segon govern d'Entesa, d'Esquerra, vam aconseguir arribar al màxim, o sigui, que no s'havia arribat mai, de l'autogovern, és a dir, tocar el sostre amb el que és dins del model autonòmic i lograr un acord de finançament que tampoc s'havia aconseguit. Això, la sentència del Tribunal i la política que està fent Madrid ho ha trencat. Per tant, hem d'avançar i en aquest avançar està clar que s'ha de demanar la reforma de la Constitució i, a més, hem de demanar que es mantingui, o sigui, que respecti tot l'Estatut que el poble de Catalunya va votar en referèndum i també anar avançant cap a aquest dret a l'autodeterminació quan arribi el moment. Però pensem que ha de ser un tema progressiu, i quan el país estigui suficientment madur i aquesta opció sigui la majoritària. Nosaltres defensem, ja ho sabeu, defensem el federalisme, aquest federalisme asimètric, bueno, aquest estat plurinacional, però no descartem el tema d'un referèndum amb diverses preguntes en què la gent pugui decantar-se com que vol, quina és la relació que vol mantenir amb Espanya.
Parlem de les properes eleccions en si. Les enquestes donen un elevat percentatge d'abstenció. A què creu que es deu la desafecció política i com creu que s'ha d'engrescar l'electorat?
Bueno, la desafecció és generalitzada a tota Europa pels estudis que fan els de Ciències Polítiques de l'Autònoma i coses que vas llegint. El que passa és que aquí a Catalunya ha agreujat. I jo crec que aquí a Catalunya aquesta desafecció o aquesta manca d'interès està agreujada per diferents motius. Primer, pels casos que hi ha hagut de corrupció política, que crec que passa en factura a tota la classe política en general. Desgraciadament, no en tots els partits hi ha casos de corrupció, però la gent acaba pensant que tots els polítics són iguals. Els casos que ha hagut tant el cas Pretòria com el cas Palau ha passat factura, però també crec que aquest desgast d'aquests 4 anys de les relacions Catalunya-Espanya, és a dir, aquest anar en contra, que ens ha costat tant, no tenir l'espasa de Damocles de la sentència a sobre del cap, tenir que estar lluitant per cada traspàs, per cada competència, això també ha desgastat molt a la gent. Llavors, penso que és un cúmul, no? Els casos de corrupció més les relacions amb Espanya difícils, i per tant jo crec que per engrescar, bueno, nosaltres portem un missatge molt clar per engrescar, i és que és la política que ha d'estar en el centre, que per resoldre aquesta crisi, per resoldre-la bé per una majoria de gent, cal més política. Si ens abstenim, els mercats no s'abstindran. Vull dir, les opcions conservadores i els lobbies, aquests no s'abstindran d'anar a votar. Per tant, si realment volem una sortida de la crisi més humana, en què es mantingui l'estat del benestar, en què es mantinguin els drets socials dels treballadors i de la gent més sense menys recursos, cal anar a votar, perquè cal posar la política en el centre. No pot ser que siguin els mercats qui governin. I en aquest sentit nosaltres intentarem engrescar la gent que creiem que també està en desafecte, bueno, per exemple, les últimes propostes del govern Zapatero, pues, també a Madrid també han desafectat molt a la gent, perquè el Zapatero va guanyar amb un programa polític i econòmic socialdemòcrata i ha defraudat moltíssim els seus electors, que molts són treballadors i treballadores, i per tant ha fet allò que va dir que no faria, no? I creiem que això desafecta amb la política. Nosaltres el que intentarem és, bueno, explicar el que farem, comprometre's amb allò, només amb allò que realment podem, com hem fet sempre, amb allò que podem fer, no prometre coses que no podrem fer, i bueno, intentar explicar l'obra de govern amb les seves llums i ombres i intentar explicar les nostres propostes. És el que farem.
Les enquestes pronostiquen que precisament els partits que han estat en el govern són els que perdran més vots. Li dona credibilitat a les enquestes? Quin escenari polític contemplen des d'Iniciativa?
Bueno, nosaltres donem una credibilitat relativa, perquè el mateix dia veus que segons quin mitjà publica unes enquestes que van en un sentit o en un altre. A veure, evidentment, nosaltres, per exemple, anem estudiant el que publica el CEO sobre com la valoració de política general, la valoració de les polítiques sectorials del govern. Creiem que sí que, a veure, hi ha hagut un desgast, sempre hi ha un desgast dels qui governen, i de fet aquest desgast també és cert que el fet de que hi hagi la crisi econòmica i la crisi ha colpejat, doncs això colpeja els qui estan en aquell moment governant, no? El que nosaltres creiem és que que no està reescrit, no? Que està un tema molt obert. Les enquestes pronostiquen una pujada important de Convergència, però també creiem que falta mobilitzar l'electorat del PSC, i tampoc sabem a l'efecte que els partits independentistes acabaran causant en el mapa polític, no? Per la nostra part, nosaltres tenim molt clar que nosaltres volem reeditar governs d'esquerres, volem polítiques d'esquerres, i per tant sabem molt clar que no pactarem ni amb Convergència ni amb el PP, i ho deixem, creiem que està molt obert. Per això no volem que la gent estigui ni desencantada ni desafecta, perquè creiem que encara hi ha molt de partit per jugar. De fet, està tot el partit per jugar, i depèn de la mobilització de la gent d'esquerres el que surti d'una manera el Parlament futur tingui un aire o tingui un altre per sortir de la crisi. I puguem sortir de la crisi tots, o puguem sortir de la crisi d'una manera, o sigui, només sortint-se els poderosos i aquells que tenen recursos. Per això són tan importants aquestes eleccions.
Doncs, senyora Grau, amb la seva resposta acabem. Moltes gràcies per haver-nos atès aquí a Ràdio Falset. Sort i gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Després de l'entrevista amb Hortènsia Grau abordem les notícies d'aquesta setmana, algunes de les quals ja us avançàvem en titulars. Comencem parlant de turisme. Dissabte passat va cloure el workshop sobre enoturisme que es va celebrar entre Vilaseca i Falset. Durant dues jornades de treball es van presentar diferents experiències a nivell internacional sobre com afrontar el turisme del vi com a element dinamitzador del territori. Era, per tant, una bona oportunitat per comparar la situació de la comarca amb la d'altres destins enoturístics. En aquest sentit, David Esteller, gerent del Pla de Foment de Turisme del Priorat, afirmava que la comarca no està mal posicionada, tot i que sempre es pot aprendre d'altres models.
Sempre hi ha coses a aprendre d'altres models, però quan veus realment doncs, el que s'està fent a fora, penses que tampoc no estem tan malament aquí a la comarca. El Consell Comarcal doncs, ha fet una aposta estratègica per al foment de l'enoturisme i realment doncs, ara s'estan doncs, veient els fruits i llavors doncs, bueno, sí que hem d'aprendre doncs, de diferents models, coses que s'estan fent doncs, a Napa Valley, coses que s'estan fent a La Rioja, coses que s'estan fent a Alsàcia, però bueno, hem d'adaptar aquests models a les singularitats del territori.
Per la seva part, Sergi de l'Amo, director executiu del Parc de Turisme i Oci de Vilaseca, creu que donat el potencial dels vins de les nostres comarques, l'enoturisme té molt marge per créixer. Afirma també que s'ha d'interpretar com una opció més de fer negoci a banda de la comercialització del vi.
Si mirem la globalitat del sector del vi, amb una frase molt incipient, és a dir, crec que tenim una capacitat de creixement i d'aprofundiment amb l'enoturisme molt i molt important. I a més, sobretot, tenim uns vins molt bons, s'ha de dir, i a més uns vins que representen molt la terra, el territori, els diferents territoris de les comarques de Tarragona, però a més també tenim un paisatge, una terra molt bona. Tot plegat hauria de permetre un major desenvolupament de l'enoturisme del que està actualment, però per això també les administracions estan dedicant-hi força recursos, per això des del Parc Tecnològic del Turisme hi estem dedicant línies potents de recerca, i a més el propi sector jo crec que actualment està amb un interès molt i molt creixent per desenvolupar aquestes línies, perquè al cap i a la fi permeten valoritzar el territori i permeten també guanyar-se millor la vida que no pas venent només vi.
Els assistents a la segona jornada del workshop sobre enoturisme celebrada a Falset van aprofitar l'estada a la comarca per visitar el Castell del Vi i el celler de Capçanes. No abandonem l'enoturisme perquè el Consell Comarcal i els cellers adherits a les rutes del vi han arribat a un acord per cofinançar les despeses de les actuacions dirigides a promoció. A partir d'ara, els cellers que vulguin formar part de les rutes del vi pagaran una quota de 120 euros. Per a David Esteller, gerent del Pla de Foment de Turisme, la importància d'aquest acord està més enllà de la qüestió econòmica, en què els cellers de la ruta aposten per l'enoturisme.
Des del Consell Comarcal ara s'està doncs, donant un nou enfoc doncs, amb aquest projecte de les rutes del vi, en el qual doncs, bueno, hi haurà doncs, una sèrie d'establiments que s'adheriran a la ruta del vi, una sèrie de cellers, en els quals doncs, hauran de pagar doncs, una quota d'adhesió. D'aquesta manera treballarem amb els cellers que realment fan una aposta estratègica pel desenvolupament d'aquest producte de l'enoturisme.
De moment, però, la mesura ha provocat la baixa d'alguns cellers. Concretament, passen de 46 a 35 empreses adherides. No obstant, des de l'ens comarcal creuen que la xifra de cellers es recuperarà. Seguim a un altre dels temes relacionats amb l'enfocament que s'està donant al turisme a la comarca. El Consell d'Alcaldes ha acordat donar suport a la candidatura perquè el Priorat sigui declarat Patrimoni de la UNESCO. La votació efectuada dilluns entre els batlles de la comarca va reflectir un recolzament majoritari a la iniciativa que està duent a terme l'associació Prioritat. Segons el vicepresident del Consell Comarcal, Joan Carles García, el recolzament del Consell a la candidatura era un pas lògic.
És una actitud conseqüent en tot el que s'ha autoimposat el Consell Comarcal els últims anys, tant del desenvolupament de la Carta del Paisatge com també, doncs, també amb el tema del Pla de Foment de Turisme, que té en el seu paisatge un dels seus reclams més importants de la comarca.
Tot i que la major part dels alcaldes presents al Consell van votar a favor, també es van sentir veus discordants. Joan Carles García entén que pugui haver gent que tingui reticències encara que hagués preferit unanimitat.
Bé, entenc que si algunes vegades doncs, hi ha hagut algunes actuacions que s'han fet que en nom del paisatge doncs, potser han anat en contra de certes infraestructures, doncs sempre s'entén no, que hi hagi alguna postura que sigui una mica reticent tot aquest tema. No? Però bueno, jo crec que és una qüestió de temps. Crec que és la via per desenvolupar-nos com a territori. Hem de revaloritzar el paisatge, ha de ser un element clau a l'hora de revaloritzar el nostre territori i que, bueno, mirem-ho des de la perspectiva de que la botella està mig plena, no? I que, bueno, l'ideal hauria sigut la unanimitat, però, bueno, si no pot ser, no pot ser. No?
En la votació per donar suport o no a la candidatura del Priorat com a paisatge patrimoni de la UNESCO hi van prendre part la meitat dels alcaldes de la comarca. Els abusos de les grans distribuïdores estan darrere de l'enfonsament del preu de l'oli d'oliva. Segons els sindicats i associacions del sector, aquestes controlen el 86% del mercat i aprofiten el seu domini per utilitzar l'oli com a reclam a les seves vendes. Això provoca que s'entri en una espiral de preus que no deixa que els productors s'hi guanyin la vida. Escoltem el president de l'Associació d'Oleicultors del Priorat, Ricard Massip.
Mentre que abans les grans superfícies hi guanyaven un marge comercial similar al que guanyen amb altres productes, i això feia doncs, que en origen la gent que s'apropava a les cooperatives a comprar oli doncs, trobava un preu similar al que troben les grans superfícies, pues al passar això, que les grans superfícies estan renunciant al marge comercial que tenien fins ara, pues ha fet que cada dia sigui més difícil que la gent s'aproximi a les cooperatives a buscar oli. I llavors el que està provocant és que o bé les cooperatives també passen a fer ofertes similars, baixant preus o fins i tot regalant producte, pues, bueno, això fa que l'un per l'altre pues, vagis entrant en una espiral de baixada de preus, doncs que al final ni nosaltres hi guanyem ni ells tampoc.
Si posem xifres a aquesta situació, veurem com, respecte a l'any 2007, segons Unió de Pagesos, el preu de l'oli verge extra ha baixat un 40%, el de l'oli verge un 24% i el de l'oli d'oliva un 22%. Traduït al preu de les olives per a l'oli, això ha implicat una caiguda d'un 35%, fins a situar-se en una mitjana que volta els 33 cèntims el quilo. Davant d'aquesta situació, trobar-hi una solució no és fàcil. D'una banda, reclama la intervenció de l'administració, de l'altra, que el propi sector s'agrupi per fer-se fort i competir. Ricard Massip ho veu complicat i aposta per saber traslladar al consumidor la qualitat del producte, el tret diferenciador entre l'oli de cooperativa i el que es ven a grans superfícies.
El que pot fer decantar la balança és el consumidor. Si les cooperatives són prou eficients a l'hora de traslladar al consumidor la qualitat del nostre producte, doncs, bueno, tenim un punt a favor, però bueno, les grans superfícies tenen la força, tenen la paella pel mànec. O sigui, no et posaran un producte a la venda i no faran arribar un producte al consumidor si ells no volen. Jo crec que una guerra entre productors i grans superfícies és impossible, perquè sempre tindrem les de perdre en altres. Jo crec que el que hem d'aconseguir és la venda directa sense, bueno, que la gent s'aproximi a les nostres cooperatives a comprar l'oli.
Apuntem finalment que les previsions per a la campanya 2010-2011 estimen una disminució del 9% de la collita. Una disminució que al Priorat pot ser força més acusada i que se situï en el 30%, passant de les 6.500 tones a les 4.500 d'enguany. Torna el Rally RAC i això a la nostra comarca implica, entre altres coses, afectacions a les carreteres. Les principals es produiran aquest diumenge 24, ja que es disputa l'etapa del Priorat, que passa pel Lloar, el Molà i Cabassers. Durant aquest dia, 6 carreteres de la comarca estaran tallades fins a les 4 de la tarda. Seran la T-702, T-712, T-713, T-714, T-730 i T-732. No obstant, les mesures especials en algunes de les vies d'enllaç de la comarca van començar ahir a la tarda i es mantindran durant el dia d'avui. Els Mossos d'Esquadra, encarregats de vetllar per la seguretat a les carreteres, han informat que s'habilitarà una zona d'estacionament al voral de la Nacional 420 entre Riudecols i Pradell de la Teixeta. A l'alçada de Pradell també, els vehicles que circulin per la Nacional 420 en sentit Tarragona no podran accedir a les carreteres T713 que porta a les localitats de Duesaigües i Riudecanyes i TP7401 cap a Porrera, atès que es tancarà el ramal d'accés de la Nacional 420 a aquestes vies. Tampoc es podrà accedir de la T713 a la Nacional 420 en sentit Tarragona, perquè també es tallarà el ramal d'accés. A banda d'això, els Mossos d'Esquadra, que mobilitzaran uns 750 agents durant els dies del rally, han demanat prudència a les carreteres, ja que els desplaçaments dels aficionats a la prova s'hi sumaran els propis del cap de setmana. També aquest cap de setmana, els vostres fills, nets i nebots ja us ho hauran recordat, és Fira de Móra. Aquest any la Fira Multisectorial, és a dir, agrícola, ramadera i industrial, arriba a la 179a edició. Ho fa amb 170 expositors repartits en 10.000 metres quadrats i unes previsions d'assistència properes a les 50.000 persones. En aquest sentit, el president de Convergència i Unió, Artur Mas, pregoner de l'edició d'enguany de la Fira, no es mostrava sorprès per les bones previsions. A més, encoratjava la gent a visitar la Fira, especialment la mostra de vins que hi té lloc.
No em sorprèn, per altra banda, perquè jo l'he visitada moltes vegades aquesta fira i, per tant, sé que és una bona fira d'aquelles que val la pena venir-la a veure. Jo recomano vivament que tothom faci un tomb, especialment per aquesta mostra de vins.
Durant la presentació de la Fira de Móra es van entregar els premis del concurs de vins, en els que les DOs Priorat i Montsant van endur-se alguns guardons, i també es va fer entrega dels premis literaris, en el que el falsetà Agustí Massip va ser un dels escriptors reconeguts. Entrem en l'apartat cultural. El passat cap de setmana es va presentar el web literari prioratenpersona.cat, fruit del projecte endegat pel Centre Quim Soler. En ell s'hi troba el diccionari amb les paraules que els 6 escriptors, que ara fa un any vam conviure al Priorat amb gent del territori, han definit de manera molt especial. Entre aquestes, per exemple, la paraula ferro, que la pròpia escriptora Gemma Sales ens llegia en exclusiva durant la presentació del projecte.
Com a la terra, domina el ferro només a les mans d'artesans pacients o d'homes savis. En Pere Rofes, ferrer jubilat, ens ha obsequiat amb una peça de ferro feta per ell mateix. La imatge, posada damunt del mapa del Priorat amb un gest molt plàstic, ens diu, i ens es refereix als escriptors, però ja ho extendria a més gent, ens diu, us hem rebut amb els ulls clucs i la mà al cor.
En la paraula ferro i en la resta de paraules que formen part del particular diccionari hi ha el rerefons de l'experiència viscuda pels escriptors l'any passat. La convivència d'aquests amb els adalils ha permès descobrir-los un territori diferent. Escoltem l'autora Núria Anyó.
Com a experiència va estar molt bé perquè molts de nosaltres venim de ciutats, bueno, jo soc de Lleida, i ens va agradar molt perquè veiem que és un terreny molt diferent, de, bueno, almenys del meu. I com a experiència em va agradar molt, i aquest any és una mica això del retorn, i durant aquest any hem estat treballant, hem fet una sèrie d'entrades sobre paraules i coses que ens han captivat una mica de quan vam estar aquí l'any passat.
El resultat de la convivència és, com dèiem, aquest diccionari que es pot consultar al web prioratempersona.cat, un diccionari que cada dos anys s'anirà ampliant amb les aportacions dels futurs escriptors que participaran en el projecte Priorat en Persona. I també el passat cap de setmana va tenir lloc la trobada de pintors en el marc del projecte L'Esperit del Vi, al Celler del Mar Roig, una iniciativa que vol posar de manifest la faceta més creativa i artesana de tots dos. En aquest hi van participar nou artistes de la comarca i també de fora, com el pintor Eduard Arranz Bravo, una figura internacional que ha exposat a Nova York, al MACBA i al Princesa Sofia. Escoltem el pintor valorant la iniciativa.
Tota experiència nova és fresca i interessant, i em penso divertir molt i fer alguna cosa creativa al voltant del vi. Ho veig interessantíssim, i a més tota aportació cultural al món de Tarragona, que jo estimo tantíssim, em sembla superpositiva. He viscut 12 anys al Camp de Tarragona, vull dir que conec molt bé el Camp de Tarragona. I aleshores per mi em sembla sumament positiu barrejar el món del vi i barrejar el món de l'art.
Les 18 obres que naixeran d'aquest projecte, dues per pintor, s'exposaran durant la propera edició de la Fira del Vi, com ja va succeir amb Terra i Vi i les Cares del Vi, en les que els dibuixos de l'autor Josep Barjoan, amb el vi com a matèria primera, es vinculaven a poemes i textos de diferents escriptors.
Els esports.
L'actualitat esportiva del cap de setmana, com sempre, amb el nostre company Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Cap de setmana de ral·li a la nostra comarca, amb el pas de la 46a edició del Ral·li Catalunya Costa Daurada per la nostra comarca, pel Priorat. Una etapa, la de demà diumenge, decisiva amb el pas del ral·li per aquí, per la nostra comarca. Una etapa que es preveu decisiva i fonamental. Escoltem el director de comunicació del ral·li, Josep Maria Miret.
El tercer dia, perquè els pilots no relaxin, bé, amb un tram tan llarg que es fa dues vegades, l'avantatge que comporti, qualsevol problema pot deixar fora, I per tant esperem que també sigui un dia dur i competit.
Tot i els detractors que pugui tindre el pas del ral·li per la nostra comarca, el director del Ral·li Catalunya Costa Daurada, Josep Maria Miret, considera positiu el pas del ral·li pel Priorat, tot i els problemes que pugui ocasionar la prova.
És normal que generi problemes en alguna zona del seu recorregut, per l'impacte que tenen els espectadors, etc. Al final nosaltres ho fem perquè creiem que és bo pel país. En definitiva, creiem que és bo que el país tingui esdeveniments de nivell mundial, com és un ral·li de campionat del món, i que estiguin a casa nostra. Aquesta és la voluntat, diguem-ne, que com a RAC tenim.
Deixant del bar el Ral·li Catalunya Costa Daurada, ens centrem ara amb el món del futbol, amb el Falset Esportiu, que va retrobar-se en la victòria el passat cap de setmana després de tres partits, sense no saber què és la paraula victòria. El va aconseguir i gairebé a tots a la segona part els 3-0 que va endossar l'equip de la capital del Baix Camp, el Despertaferro. Els falsetans van guanyar per 3-0 al Despertaferro i es situen a la zona mitja alta de la classificació. Aquest cap de setmana els falsetans tenen una oportunitat, podríem qualificar-la d'or, ja que visiten el CUE, la Ventafocs de la categoria de la segona territorial, les Borges del Camp, que encara no sap el que és la paraula victòria i porta un punt com a farolet vermell de la classificació. El partit en si, el Baix Camp, aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, entre les Borges del Camp, el CUE de la categoria i el Falset Esportiu, una oportunitat immillorable per poder situar-se als jocs capdavanters d'aquest grup segon de la segona territorial. La jornada del ple per aquest cap de setmana té els següents partits: Bonavista i Comar, Escola de Futbol Sant Pere i Sant Pau, Alcover, El Salvador, Alhambra de Reus, La Floresta, L'Hospitalet, Despertaferro, La Selva del Camp, Riudoms, Espanya Canonja, Unió Estorga, Tarragona i Vilaseca, Mas Pellicer. Baixem un esglaó al món del futbol territorial i parlem del Porrera Unió Esportiva, que continua d'aquesta manera la bona ratxa d'ençà va començar la temporada del grup 23è de la tercera territorial. Els porrerans van empatar el passat cap de setmana a l'Alt Camp, al terreny del Vallmoll, a 2, i continuen doncs a la zona mitja alta de la classificació, però compte, els porrerans tenen un partit de menys, cosa que si el guanyessin podien encara situar encara als llocs capdavanters de la tercera territorial. Aquest cap de setmana tenen un os dur que rosegar. S'anomena Marina Cambrils, un dels equips capdavanters de la categoria, un dels equips que lluita aquesta temporada per poder pujar a la segona territorial. Tal com us dèiem, el Porrera Unió Esportiva Marina Cambrils començarà a les 4 de la tarda, a les 16 hores, al camp d'esports de Porrera. La tercera territorial també té uns emparellaments per avui dissabte i demà diumenge. Escola de Futbol a Pastoreta, Montbrió. Duesaigües, Montroig. L'Espluga, Salou B. La Riba, l'Hospitalet. Riudecols, Vallmoll. El Covebe, Vilafortuny. Maspujol, Jols, Almoster i Vimbodí, la Pobla de Mafumet, B. Deixem el món del futbol i parlem de futbol sala, ja que el predi futbol sala malauradament no se'n surt. Són tres jornades que es porten disputades de la preferent catalana i malauradament i desgraciadament el predi futbol sala es han encaixat en tres derrotes. La darrera, el passat cap de setmana, on perdia aquí el Papelló d'Esports de Falset front al Salou per 1-5 i malauradament els predellencs es situen com a farolers vermells d'aquesta preferent catalana encara sense conquerir cap punt al seu casiller. Això ho poden esmenar aquest dissabte a les 7 de la tarda, dintre d'una estona, a les 19 hores, on visiten la pista del Vandellòs i Hospitalet de l'Infant. Un equip també que té similars característiques del Predi Futbol Sala, però que també es troba a la zona mitja-baixa de la categoria. Una victòria, sens dubte, donaria més que moral als predellencs de poder pujar llocs a la taula classificatòria i d'aquesta manera deixar el farolet vermell que ocupa hores d'ara l'equip de la nostra comarca. La jornada en ple per aquesta preferent del món del futbol sala, la demarcació de Tarragona, té els següents partits, els següents emparellaments per aquest cap de setmana. Montroig, Mora d'Ebre, futbol sala. Valls Futsal, Nàstic de Tarragona. Mediterrani, Sirvent, Patxangueros del Forja. Flix, Riudoms, Alcover, Botarell. Salou B, Camp Vicenç, La Pineda. I a Miami Platja, Tortosa. Seguim parlant del món del futbol sala, ja que si ara fa 7 dies parlàvem de que la nostra comarca tenia 3 equips representats en aquesta segona divisió territorial, ara malauradament podem parlar que tan sols en tenim 2, ja que aquesta setmana s'ha retirat el Cabassers i la representació de la nostra comarca queda reduïda en 2 equips, el Capçanes i el Poboleda. Precisament el Poboleda la passada jornada perdia per 1-10 front al Tivissa a casa seva. Començava malament el campionat i el Capçanes feia a l'inversa, guanyava per 4-3 front l'Ampolla. I aquest cap de setmana ja derbi comarcal. Capçanes Poboleda demà a les 4 de la tarda, a les 16 hores i a la pista poliesportiva de Capçanes aquesta segona jornada d'aquest present campionat. Precisament la jornada queda força reduïda, ja que 2 equips s'han retirat de la competició, el que ja us esmentàvem, el Cabassers i el Finques Legna B de Reus. La jornada tan sols queda completada amb el Tivissa Pratdip i el ja esmentat Capçanes Poboleda. Descansarà els Montells i l'Ampolla. Res més doncs perquè respecte als esports aquí a l'informatiu. Ens retrobarem dintre de 7 dies. Ens retrobarem la propera edició. Serà fins al proper dissabte, serà fins aleshores. Molt bon dia.
El temps. La previsió del temps per aquest cap de setmana de ral·li i fira i per als propers dies ens la porta l'Enric Massip.
Acabem una setmana, el que més interessant i el més destacable han estat les baixes temperatures que s'han registrat els primers dies. En alguns llocs hi ha hagut algunes petites glaçades amb valors de 0 graus o alguns dècims per sota, i el reste de la setmana doncs, hem tingut un temps amb estabilitat, vents d'entrada de component nord, que com dèiem han mantingut les temperatures fresques, però ja arriba al cap de setmana han pujat d'una forma bastant notable i aquestes han estat ja doncs, més d'acord a l'època de l'any. Pels propers dies s'espera per demà diumenge una entrada d'un sistema frontal de caire fred. Això provocarà un ennuvolament general i també alguns ruixats o pluges de curta durada i d'una massa importància. I el dilluns entraran vents del nord i nord-oest que faran baixar altre cop les temperatures, tornant als valors que teníem als principis de setmana. Així com vagi avançant la setmana, la situació s'estirà més estable i les temperatures tornaran a pujar. I quan a efemèrides hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1937, es registraven intenses pluges que feien pujar el cabal de Segre a Lleida fins a provocar inundacions.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Us deixo ara amb el vermut i la tertúlia que condueix el Jordi Soldevila, en la que de ben segur recuperarà algun dels temes que us hem explicat en l'edició d'avui. Gràcies per la vostra atenció, bon cap de setmana i seguiu escoltant Ràdio Falset. L'actualitat torna dimarts amb el butlletí setmanal.